Per la qual cosa, tan sol li val una victòria al Mallorca Palma Futsal per ser a la final a 4 de la competició Copera. El partit jugarà a Sevilla, al Centre Esportiu Amate, a les 9 i mitja del vespre, des de les 9 i 5 en la prèvia, aquí a IB3 Ràdio.
S'escoltarem, Toni, hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Començam el programa d'avui amb música amb Kurt Cobain. Que tal dia com avui naixia Kurt Cobain, emblemàtic líder de Nirvana, que va morir l'any 94 amb tan sols 27 anys. Des de ben petit, Cobain havia mostrat ja interès per la música i ben aviat va rebre la seva primera guitarra, que va començar a tocar amb passió. Inadaptat a l'institut, sempre va tenir una vessant més aviat antisocial i sempre va tenir fortes arrels underground, tant per a la música com per a la vida en general. Aviat es va unir al seu company, Novoselic, i no va ser fins després, anys després, que consoliden la formació amb el bateria Dave Grohl. Amb Nirvana treuen el primer disc l'any 1989, Bleach, i el gran èxit arriba amb el Nevermind dos anys més tard. Cobain, però, sempre va tenir problemes per adaptar-se a aquest èxit massiu. Això, els problemes de salut mental, així com amb les drogues, el duen a la mort per suïcidi. Però, si res del que va passar hagués passat, avui hauria fet 57 anys. I estava a imaginar com hauria anat la cosa si a dia d'avui encara xerraríem de Nirvana. Un primer punt per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Encetam avui el programa en conversa amb l'actriu Sara Sánchez i amb Xavier Uriz, director i dramaturg de l'obra Les possessions, a partir d'una novel·la de Llucia Ramis. Tot seguit contactarem amb Gabriel Sansano, que dijous farà la conferència al Teatre de Jaume Vidal Alcover. I tancarem el programa amb Cati Moyà i el seu 3x1. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
El va... La va, va 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 Guarda lì, dai treni corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy, don Juan,
I moment per teatre, amb la segona de les propostes del cicle Literactua de Produccions de Ferro. Després del Rei de la Selva, el nou repte arriba amb Les possessions de Llucia Ramis. La quarta novel·la d'aquesta autora i fins avui la seva obra més premiada i traduïda. Va obtenir el Premi Llibres Anagrama de Novel·la, així com el Premi Diario de Mallorca de Literatura i el 7è Cel de Salt. La trama d'aquest llibre passa per tres línies narratives a través d'un personatge principal, una periodista que viatja de Barcelona a Palma com a conseqüència d'una espiral de locura del seu pare, en batalla constant contra un suposat delicte urbanístic. I alhora, la protagonista fa de consellera matrimonial entre els seus pares amb una mare infeliç i sense il·lusió que intenta suportar els comportaments narcisistes i egoistes del seu home. Al mateix temps, la periodista retroba amb en Marcel un antic amant i mentor i tot plegat amb una investigació periodística de fons relacionada amb un soci del seu padrí. Les possessions, a més de fer referència a les grans cases de fora vila, també comprimeix en aquestes dues paraules la seva temàtica, el que tenim, el que anhelam i que de la mateixa manera podem arribar a perdre, siguin persones, terres, cases, relacions, confiança o fins i tot la vergonya. I deim repte no només perquè sigui un text difícil d'adaptar, sinó perquè tenen dues setmanetes per preparar el muntatge. Aquest és el funcionament d'aquest cicle. Diverses funcions, això sí, en diverses localitats de Mallorca, a partir d'aquest dijous i fins dia 3 de març, i per parlar-ne ens acompanyen telefònicament el dramaturg i director Xavier Auriz. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Una salutació a tots.
Benvingut, Xavier, i també tenim al telèfon l'actriu Sara Sánchez. Com estàs, Sara?
Molt bé. Bones tardes, què tal?
Molt bé, molt contentes de saludar-vos, perquè a més sabem que estàu en plens assajos, o sigui que tenir aquesta estoneta perquè ens pugueu atendre ens fa il·lusió. I dèiem, Xavier, una novel·la que és difícil d'adaptar, sobretot sí, per aquesta part no, de monòleg interior més aviat, que té un to així, aquesta novel·la. Tu mateix dius que a un dossier de premsa que ens han passat que és gairebé inadaptable, sí, no? Explica'ns com ha estat aquest procés i com ho has enfocat tot plegat.
Sí, sí, jo quan vaig rebre l'encàrrec, tot d'una vaig pensar que no m'interessava del tot una novel·la que tingués una, no sé com dir, una estructura narrativa que se pogués plasmar directament, no? Me feia ganes pues, tenir un text amb el qual, bueno, pues que fos molt difícil d'adaptar i que me permetés pues, jugar una mica i dialogar des de l'escena, pues, amb el text, no? I les possessions complia, a més perquè és una gran novel·la, pues, tots aquests requisits. Mm-hmm. Clar que sí, no ha estat fàcil d'adaptar, però bueno, ha estat un plaer i hem descobert aquí assajant pues, totes les possibilitats que tenia.
Moltes possibilitats, moltes maneres d'enfocar-ho. Jo no sé quin ha estat el repte més gran a nivell de text, d'estil, de Llucia Ramis, per traslladar-ho ara en aquest format de teatre.
Pues mira, una de les coses que a mi me feia molta il·lusió és que s'escoltàs, sabeu, de l'autora, no?, de Llucia Ramis. I bueno, jo crec que hem trobat una fórmula que mos permet pues, tant que se mos escolti a nosaltres com a adaptadors i també directament la seva veu, per així dir.
Mencionàvem aquest procés, aquests reptes que suposen aquesta manera de crear, ja no només a nivell dramatúrgic, sinó a nivell interpretatiu, crec que sobretot per la part d'aixecar aquest muntatge, no?, en poc temps, i volíem demanar en aquest cas a tots dos com ho esteu vivint, perquè en el cas de Sara ja duis ja una obra, veniu dels Reis del Món, i encara en falta una més, que explica'ns una miqueta, Sara, com viviu aquest procés, perquè imagino que això és molt exigent, no?
Sí, la veritat que requereix bé de molta concentració, posar tot el focus, tota l'energia en descobrir com és el personatge, les situacions, però vaja, per sort tenim un equipàs, és a dir, i ja està fluint tot molt bé i molt ràpid. Però vaja, som conscients que un procés creatiu té uns altres temps i s'han d'anar posant moltes capes. Però bé, ja és tot un plaer, no?, poder donar veu a obres literàries que en un principi seria molt complicat donar-li veu i fer-ho d'aquesta manera em pareix un gran encert. Així que res, molta energia en general, com havíem hagut de donar molta energia, el procés de memorització, imagineu-vos, és super ràpid, es pareix molt més a un procés gairebé televisiu que un procés teatral, però també se nota que és la segona i que l'instrument està com a molt afinat ja i que l'equip ja és una família. I va, bé, aquesta obra té, igual que el Rei de la Selva va quedar brutal, aquesta obra té molt bona pinta.
Mm-hmm. I no sé si li veus potencial per que ja també ho vaig demanar amb el Rei de la Selva, perquè això ja no només quedi en aquesta, que ja ho avisau, no?, quan la gent va a veure aquest espectacle, que s'han tingut dues setmanes per crear, que per ventura hi ha coses que s'estan revisant encara o que no se veuran sempre de la mateixa manera en les diverses funcions que feis. Això té potencial per ser una obra una miqueta més llarga i més a l'ús?
Jo penso que sí.
Bueno, pues,
una mica treballant.
Pues sí, estic d'acord. Nosaltres pues estic treballant com si efectivament ho fos. Aleshores, claro, i el que és molt interessant és això, no? que d'un dia cap a l'altre tot evoluciona a una velocitat increïble. I comentàvem, jo crec que era ahir, perquè ja no ho tenc clar, que amb aquest ritme, no sé, un dia apareix una setmana apareix un dia i no sé, se genera aquesta energia que ens està duent a fer un espectacle que, bueno, que jo crec que té, efectivament, o sigui, que tindrà un look i el públic jo crec que podrà gaudir d'un espectacle. I a més afegeix que potser cap de dos dies pues encara evolucionant més.
Clar, aquesta part, no?, de mostrar una miqueta més la feina, la part interior, no?, perquè això, de qualque manera, no teniu, com deia la Sara, tot el temps que requeriria un procés creatiu a l'ús, però de qualque manera, no?, aneu forçant les màquines i també se mostra aquesta part de feina interna, que també és xulo que els espectadors i les espectadores la puguin veure, de qualque manera, no?
Sí, i és molt...
Completament d'acord.
Crec que també, perquè va passant com una cosa... A mesura que faim les funcions, penso que també és molt bonic com a que fem troballes interpretatives o dels personatges o d'algunes situacions que s'han perfilat, però que a mesura que ho anem fent, en aquella funció, no in situ, en aquelles troballes les compartim amb el públic i d'alguna manera és com si el públic et provoqués aquelles troballes, no? Com el públic d'aquell dia, el de Santa Margalida d'aquell dia, ens va fer descobrir aquest petit gest o aquesta emoció o aquest subtext que no havíem descobert.
Una part bona també d'aquesta intensitat i condensació de la feina és que teixiu complicitats de manera molt ràpida també amb els altres dos intèrprets, Joan Miquel Artigas i Margà López, i en aquest cas vos volíem demanar, o te volíem demanar en aquest cas a tu, Xavi, tornant a la dramatúrgia, clar, que et parlàvem d'aquest relat amb diferents línies narratives, en diferents anys, amb diferents successos, no?, com una teranyina. Jo no sé si evidentment entenc que condensant l'obra amb 50 minutets, una hora, has hagut de prioritzar qualque cosa per damunt de l'altra. Com ho has fet?
Clar, naturalment. Era impossible, diguem. I considero que ha estat un error intentar ficar com en calçador tot el contingut que té la novel·la, no? Jo crec que en qualsevol tipus d'adaptació, ja sigui pues, un guió cinematogràfic o en aquest cas teatral, pues, has de triar un poc el que, per una banda, a tu personalment te crida més, i per una altra, que això és un privilegi com a dramaturg, no? I per una altra banda també, pues allò que sigui més universal o que una major part del públic pues, se pugui sentir identificat, no? En aquest cas diria que, bueno, serien les dinàmiques familiars. No? El que el públic se trobarà serà una pues, reflexió divertida per moments, patètica per altres, tràgica en altres moments, pues que es podran fer sentir identificats. a tots.
Clar, perquè de qualque manera, ara parlaves més de la part familiar, però hi ha un relat en aquesta, les possessions d'una Mallorca concreta, d'una època, no? I jo no sé si això, ja no només la part familiar, perquè evidentment això són temes universals que no perden vigència, però aquesta altra, no sé si encara creus que també té vigència, aquesta part més social que reflecteix en aquesta peça.
Malauradament diria que és encara més actual que quan se va publicar. Sí, sí. 100%, 100%.
Parlàvem d'aquesta exigència d'aquest procés i a nivell de personatges, evidentment, en surten molts. L'equip d'intèrprets són tres, Sara Sánchez, Joan Miquel Artigas i Marga López. Sara, com ho heu fet, això? Perquè imagino que encara més exigent el fet d'haver de canviar de papers i de personatges a damunt d'escena, quan ja fèieu amb el Rei de la Selva.
Sí, en aquesta peça, particularment jo, ho tenc una mica més fàcil, sí, perquè només faig de la filla, de l'escriptora, no? Seria una mica com si fos un homenatge, no?, a la pròpia Lucía Rami, o ho intent perfilar des d'aquest punt de vista. Però, per exemple, el company en Joan Miquel Artigas sí que ha de doblar personatges i fa del pare i d'en Macià, en aquest cas, que ja ho descobriu, que és com un examen que té, que té la Lucía.
Ah, sí, Macià, jo he dit Marcel i és Macià.
Crec que...
Han canviat.
Macià, correcte. Sí, sí, sí. Sí.
I d'altra banda també a nivell escènic, també tenint en compte aquestes dues setmanetes per crear i aixecar aquesta proposta, expliqueu-nos una miqueta com ho heu fet, Xavi.
Bueno, clar, això va començar dilluns passat. Clar. Realment ha estat una feina prèvia de preparació bastant exhaustiva, clar. El sistema t'obliga de qualque manera a fer pues un estudi molt acurat de la proposta que faràs a tot l'equip, no? Jo com a dramaturg i director en aquest cas. I aleshores la qüestió es venia amb unes idees lo més clares possibles sobre les quals el talent enorme de tots els components de l'equip van sumant, no? Generant, en el cas d'aquest muntatge, diria, una sinergia òptima. Jo m'he trobat tan bé, me sap tan de greu ja que demà s'estreni i que... Demà no, demà passat. I que bueno, de qualque manera, aquesta bombolla tan maca que s'ha creat en tants pocs dies, pues desaparegui, no? Però després continuarà en ses funcions, naturalment.
Clar que sí. I ja abans de acomiadar-vos i deixar-vos anar a acabar d'assetjar, us volíem demanar, Xavier, perquè fa poc que et vàrem veure Tenedologia, que ha fet el seu recorregut, ara arribava al Teatre Nacional de Catalunya, no sé si hem tancat aquesta etapa, a més si tens altres projectes, altres textos, qualque cosa també per dirigir, tens qualque cosa entre mans?
Pues ara mateix estic escrivint una altra obra de teatre i tinc, pues sí, un parell de textos rodant por ahí i a més, si, bueno, que jo crec que qualcun a lo millor tenim la possibilitat d'aixecar-lo. Sí.
I de quedar-me a l'espera i a veure com sorgeixen aquests nous projectes. Anaves a dir qualque cosa, Xavier?
No, sí, que una vegada, això com deies, no? que Tenedologia és una obra que a mi personalment m'ha donat tant i que m'ha donat tantes alegries, no? Fins i tot, anar al Teatre Nacional de Catalunya, tinc ganes d'aixecar un altre projecte el més ràpid possible, clar.
Estarem atentes i en el teu cas, Sara, no sé si estàs molt ficada en allò que encara ha de venir amb una tercera peça d'aquest Literactua o si ja ens pots parlar d'altres projectes.
I de moment estic immersa absolutament en aquest procés, però sí, després sí que estic preveient que tinc altres funcions que ja havia arrencat d'aquí l'Illa i ja veurem, oberta també ara o insistint una mica més i posant l'energia en el món audiovisual i el cinema, que també m'agradaria molt també aquesta porta.
Idò.
Que ja veurem.
Vull desitjar molta sort, molt d'èxits, n'anirem xerrant, que vagi molt bé l'assaig i l'estrena d'aquestes les possessions. Xavier Uriz, Sara Sánchez, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Sí, salut.
Fins una altra. Les possessions al Teatre Mar i Terra el 22 de febrer, a la institució Alcover a Manacor el 23, l'endemà al Teatre de Binissalem, l'altre al Teatre de Santanyí, l'1 de març a l'Auditori de Santa Maria Lida, el 2 de març al Club Pollença i el 3 de març al Teatre La Unió de Son Cervera. Diverses ocasions per veure una altra d'aquestes propostes del cicle Liter Actua, en aquest cas les possessions de Llucia Ramis, adaptada i dirigida per Xavier Uriz, i amb Sara Sánchez, Joan Miquel Artigues i Marga López damunt de l'escenari.
Nou de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
IB3 Ràdio és investigació.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Els esportistes de les Balears et citen cada migdia a IB3 Ràdio.
Però és que avui passa pels micròfons d'aquest programa una llegenda. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb Sergi Llull a les postres. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'una temporada redona, vas guanyar Lliga, Champions amb el Barça i aquest estiu a més campiona del món en la selecció. Mariona Caldentey, bon dia.
Hola, bon dia.
No està tot sol, Llebrel, i pega, Llebrel!
Javi Llebrés serà protagonista al nostre programa.
És un orgull portat de silla i representar el nostre equip no hi ha cosa millor, jo crec.
Javi Llebrés!
Esports 3, de dilluns a divendres, de 1 a 2, a IB3 Ràdio.
Quantes tragèdies de civilitzacions alienígenes ens s'han perdut durant els 13.800 milions d'anys transcorreguts des del Big Bang? Es podrien descobrir sondes de civilitzacions extraterrestres que destinaren els seus recursos a anar a l'espai interestel·lar amb la finalitat de salvar-se del que segur també passarà a la Terra. Els éssers humans tenim les dues sondes, la Voyager 1 i la Voyager 2. Resulta que des de fa uns dies només està enviant uns i zeros, com si fos com un bucle, que no entenen la informació que els hi està arribant.
Han de mirar, de xifrar aquest codi binari, treballar tot el que se pugui, almenys si diu qualque cosa.
És que està molt en fora i no sabem què és el que passa allà on està ara mateix.
Vos imagineu que aquest missatge fos un missatge de qualcú?
Font de misteris. Dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. Desconnecta de la rutina amb la gran vida.
És una agenda que prepara Miquel Jung. Miquel, bon dia. Li pegaràs al gai d'avui?
No podem fer tantes coses.
No se pot estar per tot, eh?
Sortim de l'estudi i connectam en directe.
La nostra companya Francesca Mas, de fet, ja és allà i mos contarà com serà aquesta ruta.
Bon dia, Mònica, i de som aquí.
La primera i única sidra ecològica menorquina. La Clara és en aquest moment gaudint d'un tast d'aquesta sidra.
Bon dia, és la primera vegada que se celebra aquest festival.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 12, a IB3 Ràdio. Entusiastes. Tota la cultura al teu abast.
Bye.
I moment ara d'endinsar-nos en el món de la literatura, en la poesia, en la novel·la i l'assaig, però sobretot en el teatre. I ho feim perquè durant aquests mesos es commemora el centenari del naixement de Jaume Vidal d'Alcover, que conclouen a Mallorca amb la conferència al teatre de Jaume Vidal d'Alcover a càrrec de Gabriel Sansano, doctorat en Filologia Catalana, professor de Literatura Contemporània, Història i Crítica del Teatre a la Universitat d'Alacant. I un altre dels actes que tancarà ja definitivament aquesta commemoració serà el recital Josep Pedrals, diu Jaume Vidal d'Alcover, això serà a Barcelona, a l'Espai Mallorca. Jaume Vidal d'Alcover va néixer l'any 1923 i es considera un dels intel·lectuals més complets i heterogenis de la Mallorca del segle XX. La seva obra és diversa i canviant de la poesia metafòrica va passar al compromís social, als assajos avantguardistes o al retorn als temes procedents del classicisme grecollatí. Crític, incisiu, polèmic i divertit, va ser un intel·lectual que concebia la literatura com una pràctica que només es podia exercir des de la llibertat. Com dèiem, la seva obra basta poesia, novel·la, traducció i teatre, i aquesta conferència impulsada per Mallorca Literària es centrarà, com diu el títol, en aquest darrer aspecte. A la conferència, més de Sansano, hi participaran Miquel Àngel Torrents i Bàrbara Nicolau, i es farà una lectura de fragments de l'obra dramàtica de Jaume Vidal d'Alcover, centrant-se sobretot en les obres Una Roma per César, Cabaret i La Fira de la Mort. I per parlar d'aquest acte, ja ens acompanya telefònicament Gabriel Sansano. Hola, Gabriel, com estàs?
Hola, bona tarda.
Benvingut, entusiastes, molt contentes de saludar-te. I dèiem que en aquesta conferència que serà dijous a la institució pública Alcover de Manacor, a les 7 de l'hora baixa, però també es farà un altre el dematí a la UIB, un dia ben intens. I explica'ns si serà el mateix format en els dos llocs o si hi haurà diferències.
Sí, bueno, hi haurà una primera part més acadèmica, que serà la UIB, i després a la tarda hi haurà una part, diguem-ne, d'exposició teòrica, però també hi haurà un tast del que era el teatre de Jaume Vidal d'Alcover amb unes lectures dramatitzades que faran a través de Mallorca Literària.
Miquel Àngel Torrents i Bàrbara Nicolau s'encarregaran d'aquestes lectures, d'aquests fragments, per tal de qualque manera no només teoritzar, sinó també veure-ho i escoltar-ho. I per arrencar aquesta conversa sobre Jaume Vidal d'Alcover, volíem demanar quin és el teu vincle amb aquest autor i en quin moment hi entres en contacte.
Bé, casualment jo vaig conèixer a Jaume Vidal d'Alcover al meu poble, a Elx, a la província d'Alacant, perquè ell vingué a Elx per diverses qüestions, una part del Festival de Teatre i Música Medieval, també vingué a veure el que és la festa del Misteri d'Elx, i vam entrar en contacte també amb la Maria Aurèlia, etcètera, etcètera. I de fet jo en aquell moment no sabia que acabaria estudiant una mica del teatre de Jaume Vidal, coneixia com a professor, coneixia com a poeta i el coneixia també com a crític. Però clar, no sabia que anys després jo faria un estudi sobre la recepció del teatre de Jaume Vidal i me trobaria parlant, publicant i parlant d'això a Mallorca, cosa que mai de la vida m'havia imaginat.
Un aspecte concret de tota aquesta obra que es basta, i precisament ara que ens menciones això, d'aquest aspecte més concret, entrant a la conferència, estem xerrant d'un autor que té una obra molt variada, a més de ser un escriptor amb moltes arestes molt interessants, però pel que fa al teatre, explica'ns una miqueta com definiries Jaume Vidal d'Alcover estèticament i conceptualment.
Jo crec que Jaume Vidal d'Alcover, de tot el que és la seva obra, que han estudiat la part de poesia, per la part de Margalida Pons, o el cas de Magí Sunyer, o el cas de que és la narrativa, etcètera, etcètera, jo crec que Jaume Vidal, com l'ha definit Pere Rosselló, és un humanista, és un escriptor que té molts interessos, i possiblement, des que ell s'és trasllada de Mallorca a ser trasllada a Barcelona, el seu interès també creix per la relació que té amb... El seu interès pel teatre creix per la relació que té amb Maria Aurelia Capmany i amb un director com Josep Anton Codina, entre altra gent. Per a mi, des de la meva perspectiva, Jaume Vidal d'Alcover no és exactament un dramaturg, sinó que més bé és un servidor del teatre, en el sentit que posava el seu enginy, les seues capacitats al servei del que era la posada en escena de textos. De fet, hi ha textos que s'han quedat inèdits, no s'han publicat mai, perquè eren fruit de determinats projectes, de determinades iniciatives, algunes d'elles fruit del temps del pas de la dècada 60 al 70, i jo crec que tenia mala... estava un poc descontent de la poca recepció que havia tingut el seu teatre, però també era un moment en què el teatre estava canviant, el teatre independent tenia moltes pulsions al seu intern, i llavors jo crec que ell, com l'ha definit també Guillem Jordi Graells, té dues etapes en el seu teatre, però crec que realment actuava un poc en connivencia amb Maria Aurelia i en connivencia amb Codina i altres personatges vinculats a companyies de teatre concretes, i crec que no es pot parlar de que hi hagi un únic teatre, sinó que hi ha... No voldria que s'entengués malament, però una mena de tastaolletes, de provar això, de provar allò, d'intentar fer una via o una altra per intentar servir determinats projectes teatrals. El més conegut potser és el Teatre de Cabaret, que sí, va fer juntament amb la Madreolla Campmany, però és perquè hi havia tota una sèrie d'espectacles a la Cova del Drac, la mítica Cova del Drac a Barcelona, etcètera, etcètera. I quan intenta fer un teatre de més volada o més ambiciós, potser no va ser ben entès, perquè diguem-ne la evolució del teatre independent al final del franquisme, doncs, ho veia a raons molt diverses. No sé si... Jo no definiria de el teatre de Jaume Vidal és això o és allò, sinó que és que és diverses coses.
Ho dèiem que... Té moltes arestes, no?, en aquest cas Serram del Teatre, però tota la seva creació literària, molt interessants, ben diverses, i mencionaves, Gabriel, aquests textos inèdits o no publicats, d'allò que ell anava fent proves i per ventura no acabava de funcionar, o que ell mateix no n'estava convençut. Jo no sé si has pogut accedir a algun d'aquests textos no publicats.
Sobretotament tota la seva, tot el seu llegat es troba a la Unitat Rovira i Virgili de Tarragona, perquè ell va tenir una llarga relació, va ser professor de la Rovira i Virgili, va tenir una llarga relació amb la ciutat i amb deixebles que ell deixa, i es troba allà i està consultable. El que passa és que de vegades els projectes no queda clar, diguem-ne, a quins interessos obeien el text. Es conserven, alguns no són complets, no estan acabats, però sí que es troba que són iniciatives, amb la qual cosa no és que hi hagi un gran llegat, diguem-ne, inèdit, sinó que hi ha moltes provatures o esborranys, però que ens falta la informació de a què obeien o per què no es van dur a terme en moltes de les històries que planteja. Per a mi, jo crec que el que més l'ocupava era la seva feina de novel·lista, per dir-ho d'alguna manera, segon terme de poeta, i allò del teatre obeia a encàrrecs de grups o a iniciatives que ell intentava, en les quals ell intentava col·laborar i donar forma a idees o a projectes. I això va quedar inèdit, i ara és difícil de si més no, en el poc que jo he pogut estudiar aquests textos, de situar-los i poder emmarcar-los amb un tipus d'estètiques o de provatures determinades.
Perquè, clar, en el teu cas, les teves investigacions estan centrades en uns anys concrets, en una època concreta, perquè hi ha molt de material més enllà. En quins punts vots centrau o estàu més, prestau més atenció?
A mi m'interessava l'època de més auge, anem a dir, del teatre de Jaume Vidal, és a dir, els anys 68, 69, 70, 71, més o menys eren aquests textos, on textos de Jaume Vidal es van representar fins i tot a Valladolid, perquè va tindre també una projecció en certs grups de teatre independent que hi havia, i va tindre... M'interessava veure com havia funcionat, com s'havia projectat aquest text. També perquè hi havia un cert, ja ho he dit, que ho he comentat, un cert, diguem-ne, no sé, disgust, o, si volem, d'alguna certa insatisfacció de com havia sigut rebut el seu text, el seu teatre, i m'interessava estudiar la recepció de les obres, i d'alguna manera el que acarava era la recepció crítica amb els testimonis de Jaume Vidal quan l'entrevisten sobre el seu teatre i es queixa amargament de la poca fortuna que ha tingut. I el que vaig poder comprovar és que no era exactament que no fora ben rebut, que sí que va ser ben rebut. I ell va tenir una sèrie de projeccions en determinats circuits teatrals, però el que ens hem trobat, el que trobem és que possiblement ell encara haguera volgut tindre més ressò, I en aquell moment, possiblement, ja el món del teatre independent, torna a insistir, era molt divers, era molt canviant, i ho veia, sobretot al final del franquisme, ho veia interessos molt diversos. Per tant, d'una banda, crec que sí que va tindre un èxit, diguem-ne, considerable, i d'altra banda, possiblement no va tindre tot l'èxit que ell voldria. No sé si m'expliqui.
Sí, sí, perfectament. Per ventura, hi ha altres parts que amb les quals ja estava més satisfet, no?, de com s'havia rebut la seva obra. El teatre, per ventura, va quedar com una miqueta d'espineta, en aquest cas,
sí.
I també influït, segurament, per aquest context, no?, que mencionaves, tan divers, amb tantes, tant d'inputs, no?, tantes creacions diferents en aquell moment, sobretot en el món teatral. Com es mou per tu l'autor dins de tots aquests contextos a l'hora de crear i d'expressar-se artísticament? Perquè, clar, sabem que ell escrivia molt i no es preocupava gaire de publicar, sinó que ho feia una miqueta quan se li presentava l'ocasió sense engalçar massa editors. Jo no sé si això el dotava de certa llibertat mental a l'hora d'escriure i el podia fer més brillant.
Jo crec que es va viure, em sembla, crec que va ser una conjuntura complicada, va ser molt complexa, arribar a Barcelona i intentar fer-se un lloc. En definitiva, no deixava de ser algú extern al sistema literari i havia d'atendre moltes obligacions com a docent, com a traductor, com a poeta, com a novel·lista, com el que siga. I llavors el tema del teatre sempre té unes servituds que no depenen només d'escriure el text, depenen de la representació del que és la posada en escena, la direcció, el patrocini, o sigui, la promoció, el promotor, etc. Amb la qual cosa, vull dir que jo crec que en aquell moment, en aquells anys, van ser complexos per a intentar fer-se un nom, intentar atendre tots els fronts, i en el cas del teatre el que era més fàcil era atendre on estaven els seus amics, els seus, ja ho he dit, sobretot Maria Aurelia Campmany, i alguns encàrrecs molt puntuals. Ell, per exemple, quan intenta realment una Roma per César, que intenta representar a Palma, acaba sent, diguem-ne, ell acaba confessant que no entén perquè l'obra ha sigut tan mal rebuda i perquè ha sigut ben rebuda per als seus enemics i mal rebuda per als seus amics. Vull dir, està un poc perplex, no? No acaba d'entendre això. Vull dir, que moltes vegades esta recepció o no recepció depenia de factors que no eren imputables a ell mateix, sinó que depenien a determinades maniobres del temps. Per això, el que volia insistir és en intentar estar en tots els fronts. No era fàcil. I en el cas del teatre depenies molt d'on podies, diguem-ne, alçar el text o representar-lo. I en això, en el cas del cabaret, sí que tingui un cert ressò i una certa, diguem-ne, projecció, també.
Parlant del teatre, però també queda la sensació de qualque manera, i ja per acabar, perquè no tenim més temps, tot i que és molt interessant tota aquesta conversa que estem tenint, queda la sensació que Vidal d'Alcover és un autor poc estudiat per ventura i no sé si poc reivindicat. Jo no sé si seguiràs, perquè mencionàvem aquest període de 1968 fins a 1971, si tens pensat seguir investigant més enllà.
A mi sí que m'agradaria continuar llegint les obres per veure si acabem de fer-ne una mena de canemàs de quina és la evolució i quines són les coses. En principi, el que havia estudiat ja fa uns anys era la recepció. Sí. Mentre repassar els altres textos, el que passa és que clar, necessites molt de context i, sobretot, connectar-lo amb altres autors. De tota manera, jo crec que el que defineix la seva obra, que és molt polièdrica, des d'un punt de vista humanístic, és sobretot la traducció, la poesia i la novel·la. I, en menor mesura, el que és el teatre. Però crec que sí que val la pena rellegir l'obra i situar a Jaume Vidal-Cobert en el lloc que mereix, que crec que no està situat encara.
I de feina encara per fer. Gabriel Sanzano, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres, per entusiastes, i molt d'èxit amb aquesta doble jornada de conferències a Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció.
Fins una altra, que vagi molt bé. Recordem, dijous, la conferència al Teatre de Jaume Vidal Alcover, de matí, a l'UIB, de gaire més teòric, més científic, i a la institució pública Alcover de Manacor, a les 7 de l'hora baixa.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment. Desconnecta de la rutina amb la gran vida.
És una agenda que prepara Miquel Jung. Miquel, bon dia. Li pegaràs al gai d'avui?
No, no podem fer tantes coses.
No se pot estar per tot, eh?
Sortim de l'estudi i connectam en directe.
La nostra companya Francesca Mas, de fet, ja és allà i mos contarà com serà aquesta ruta.
Bon dia, Mònica, i de som aquí.
La primera i única sidra ecològica menorquina. La Clara és en aquest moment gaudint d'un tast d'aquesta sidra.
Bon dia, és la primera vegada que se celebra aquest festival.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 12, a IB3 Ràdio. Uh-huh. Fins a les 7, entusiastes.
Tram d'aquest dimarts, i ho feim amb el darrer 3x1 de la història, Cati Moyà. Com estàs?
Mira que t'ho he escrit jo, però no sona bé. Estic trista, Anna, què d'estar? Moltes altres coses, estic bé, alegre, engrescada, emocionada, però estic trista. Clar, darrer 3x1 de la història, darrer de col·laboració entusiastes, i deixem ja aquest tema, perquè si no començaré a plorar davant del micròfon. I tampoc importa.
Sec que en té d'anys aquest programa, tu n'has viscut molts.
I ben contenta d'haver-ho fet.
I vaja, ja en xerrarem una miqueta més, mos lleparem, ses ferides. Farem una miqueta de memòria i rememorarem també bons moments. Ara, el darrer 3x1 d'una història que començarem que acabaran començar a principi de temporada i que cada setmana hem vinculat tres llibres a una pel·lícula o viceversa, tot i que sempre n'hem ficat més aquí.
Sí, això dels 3x1 va ser l'excusa, ens acabaren començar i és el nom que li hem posat, però mai ha estat un 3x1, ni molt manco, sempre hem fet trampes, però avui, com a darrer dia, procurarem no fer-ne, malgrat el punt de partida no serà ni un llibre ni una pel·lícula, així que trampes també el darrer dia només faltaria. Ja que s'acosta al final d'Entusiastes, una de les millors coses que li han passat a la Ràdio Televisió Pública de Balears, tot i que jo sé que no som qui per dir-ho, però ho he de dir perquè qualcú ha de dir, avui he pensat que una bona manera de tancar aquest espai era precisament amb un 3x1 relacionat amb aquest punt de partida de tantes coses que ha estat aquest programa. Així que sí, el que farem avui serà proposar un llibre, una sèrie i una pel·lícula que pensant que són més que dients per tots aquells que heu escoltat o heu vist entusiastes i també per tots aquells que n'heu format part.
No sé si te podràs limitar a un llibre, una sèrie i una pel·lícula.
Evidentment no, ja ho dic, m'ho marco com a objectiu, és el repte, però no, en proposarem un parell de cada casta, clar. Tot i així, en triarem el manco un de cada tongada perquè ens serveixin també de resum d'aquest espai on hem lligat de vegades amb pinces, ho hem de reconèixer, cinema i literatura, a través de tot tipus de temes i històries durant aquest aquestes setmanes. En tot cas, tots els títols que proposarem en aquest espai d'avui tenen una cosa en comú. I és una molt evident i molt contagiosa reivindicació de la cultura com a part fonamental de la vida de les persones, perquè el cap i la fi és d'això que anava aquest programa de la salut, o no?
És d'això, i continuarà sent així, espero, vaja. I també, ja no només d'aquest programa, sinó esperem que també de la ràdio i televisió pública de les Balears.
A través de tots els seus espais i a través de totes les formes possibles reivindicar aquesta essència i aquesta necessitat de la cultura com una forma de vida i com una forma d'entendre, de millorar, de qüestionar i de viure, simple i senzillament.
Clar que sí, que ens serveix per moltes coses, per reflexionar, per curar-nos, també.
Sí, per llepar-nos aquestes ferides, justament.
Exactament. I vinga, va, per on començam, que no tindrem feina?
En tenim, i no sé si tindrem temps, però ho intentarem. Començarem amb la sèrie Vagi per endavant, que jo voldria haver proposat Girls, com a sèrie per lligar amb entusiastes, si no fos que ja l'han recomanat i n'hem parlat moltes vegades. També m'he plantejat triar Severance, que es va traduir com a Separació. És una sèrie que parla de fins a quin punt la feina i la vida de vegades són incompatibles, i d'això la gent de la cultura en sap, i molt, desgraciadament. També va arribar a la darrera fase de consideració com a sèrie per vincular entusiastes, una extraordinària sèrie que no havien recomanat encara i que en té molt d'esperit d'entusiastes.
Who gives a toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
Rabbi, she's kidding.
És la meravellosa Miss Maisel, una sèrie que trobareu a Amazon Prime i que xerra, entre d'altres coses, de com de difícil ha estat per certes dones creure en el seu talent i fer-se un racó en un món eminentment masculí. Queda clar perquè haurien triat aquesta sèrie. Tanmateix, però, com a sèrie que vinculam avui a entusiastes, n'hem triat una altra que també xerra d'això, però que més explica amb tot l'humor del món com és realment això de fer feina en el món de la televisió. 30 Rock. De res, jo vull demanar disculpes en nom de totes les plataformes de streaming perquè ara mateix 30 Rock o Rockefeller Plaza, que és com se va traduir aquí, no està penjada enlloc. Val? Sé que no hauria de fer, jo no hauria de dir mireu aquesta sèrie que no trobareu un lloc, però recordem que existeixen DVDs de la sèrie,
sí,
i que si de veres val la pena preservar aquest aparell que tots tenim a casa, és per veure aquesta sèrie.
I servei de biblioteques, que és molt important, que jo darrerament estic mirant, t'ho envien a la teva biblioteca més propera, per tant, no fa falta limitar-se només a totes les plataformes que tenim.
Que és cert que totes les plataformes que tenim són moltes i són cares i val la pena treure-les i el suc? Sí, però que també existeixen altres maneres, que apareix que només a través de la televisió i l'streaming es poden veure productes audiovisuals, i no, encara hi ha altres coses que encara ara es poden fer servir. Dèiem aquest aparell de DVDs i pot servir, per exemple, per retrobar-te amb Nalís Lemon sempre que ho necessitis, que amb aquests temps que corren, jo ja vos ho dic, trobar-te amb Nalís Lemon és una cosa més que necessària.
Entenc que Nalís Lemon és la protagonista.
És la protagonista de la sèrie, un personatge que interpretava l'humorista Tina Fey i que estava basat, perdó, en les seves pròpies experiències com a guionistes del Saturday Night Live, aquell programa de capçalera, el gran referent de l'humor televisiu, segurament contemporani, que tanmateix no deixava de ser un lloc on es concentrava un alt nombre de talents, i es concentra encara ara, un gran nombre de talents per metre quadrat, cosa que fa que la convivència sigui, si més no, diferent a la de la resta de feines del món. Que quan tu veus Saturday Night Live, no ho penses, però allà darrere hi ha molta gent fent feina i convivint cada dia.
Tota una vida i mil històries, segurament, molt de safretjos.
Segurament, sí.
I la sèrie mostra precisament això, aquesta part de darrere d'un programa de televisió.
I ho fa en tots els ingredients que et poden venir al cap i tots ells duits a l'extrem. Per exemple, hi ha l'executiu vestit en corbata que tan bé interpretava l'ara canceladíssim Alec Baldwin, però que realment era tot un personatge que sempre anava a més. Hi havia també les dues estrelles protagonistes que competien entre elles per saber qui era més estrella que l'altre. Altre. Un pobre becari que era un entusiasta total i que es dedicava a recollir els fems que deixaven els altres i ho feia sempre amb un somriure a la boca. És una sèrie extraordinària que, mentre treu punt a tots els tòpics relacionats amb el món de la televisió i amb el món de la gent creativa en general, et fa esclatar de riaes. I, la veritat, va tenir menys repercussió aquí del que es mereixia.
Idò, i vinga, ens l'apuntam i per això també la reivindicam avui com a part d'aquest darrer 3x1, Cati.
Així és, mai sobra reivindicar-la. Això pel que fa a la sèrie. Respecte al llibre, n'hi ha un bon grapat que podrien anar vinculats entusiastes, perquè pràcticament, sincerament, tots els hi podrien lligar d'una manera o una altra. Per exemple, un que va treure fa uns anys, Blackie Books, que signava el crític musical Rob Sheffield i que es va traduir, el títol era Vives en las cintas que me grabaste. Aquest llibre és bàsicament una carta d'amor a la dona de Sheffield, que va morir de ben jove, però és també una carta d'amor a la música, el vincle que encara els manté units a ell i la seva dona i que va donar forces per superar el tràngol a Sheffield. És una carta d'amor a la música, com el que ha fet cada setmana en Roger Pistola, per exemple, en aquest programa, i per tant seria un llibre adient també per tancar entusiastes. Com ho seria No se puede detener la primavera de David Hockney i Martin Crawford.
David Hockney, que és el cèlebre pintor britànic, que es va fer famós pels seus retrats de la vida californiana.
Aquells
no?
amb tant de colors, aquells jardins tan colorits i lluminosos, aquelles mítiques piscines, aquelles terrasses on qualsevol voldria seure i fer un vermut. I doncs sí, és ell, Hockney, un artista excepcional, amb un cervell privilegiat, com queda reflectit als llibres que ha publicat amb aquest historiador de l'art de nom Martin Crawford. Són encertadíssimes reflexions al voltant de l'art, el que comparteixen, com les que fa, per exemple, l'historiador Trobet, també en aquest programa. I aquesta en concret, No se puede detener la primavera, serveix per reflexionar també al voltant de la natura i la petjada que deixa damunt les persones quan així ho permetem i no al revés. Ara bé, tanmateix, com a llibre per vincular amb entusiastes, no tenia moltes opcions, n'havien de triar un altre.
Pero cuando hablamos de esta cultura por la que me preguntas, nos referimos a esa otra acepción de la cultura entendida como esas manifestaciones artísticas, simbólicas, que caracterizan también a determinadas comunidades y que tienen que ver con prácticas que nos permiten conocer la diversidad a través de expresiones que pueden ser muy variadas, como el cine, el teatro, la lectura, la música. Todas esas expresiones y manifestaciones artísticas y simbólicas tienen un papel sustancial en la vida. Y apenas que en momentos de crisis, normalmente la cultura es lo que se suele poner en último lugar. Yo creo que tendemos a olvidar que así como las pastillas nos curan y también los libros nos curan.
Jo què he de dir, Anna? Amén.
Jo crec que ja podem tancar, baixar barreres i partir.
I ja està, i deixar-ho aquí, perquè ara ja anirem per avall. Amén, Remedios Zafra, que és qui escoltàvem, investigadora, pensadora, i un far que va publicar ara ja fa uns anys un llibre titulat El entusiasmo,
correcte,
que sense que fos cercat per cap de les dues bandes, servia de complement perfecte a aquest projecte d'IV3 titulat inicialment Els entusiastes. És un llibre on l'autor analitzava per què aquest entusiasme mou el món amb tot allò que això implica, com és una precarietat gairebé acceptada i ja consentida en el món de la cultura. És un d'aquells llibres que cada parell de frases t'has d'aturar, subratllar, repensar allò que acabes de llegir, tornar una mica enrere i tornar a agafar carrerilla, perquè estàs constantment anant
i
venint.
I és un gust també escoltant Remedios Zafra, ha passat pel programa un bon parell de vegades, i un llibre, Cati Quest, que va provocar molt de debat precisament per tot això, no?, que comentàvem i que l'escoltàvem també, mencionar-ho, d'aquestes condicions estructurals del sector cultural.
És que és un debat que encara es viu. Fins a quin punt s'han de fer coses per amor a l'art i fins a quin punt això de pràctiques no remunerades ha de ser acceptat i tanmateix forma part del dia a dia del sector de la cultura. Mm-hmm. No tens per què estar-hi d'acord amb això que expressa ella, però al manco li han de reconèixer Remedios Zafra que va obrir un debat que era absolutament imprescindible que s'obrís perquè encara no se'n parlava prou, encara no es fa ara, i va aconseguir ficar-nos al cap tota una sèrie de conceptes i idees que val la pena com a mínim tenir presents a dia d'avui. En tot cas, tenim una sèrie, tenim un llibre, ens falta una pel·lícula, i n'hi havia una que era també molt evident per aquest 3x1. Era molt tentador recomanar la més obertament emotiva i explícita carta de molt cinema que hem vist mai en pantalla gran, Cinema Paradiso.
Clar que sí.
Fa que et plantegis si ets una pedra, si no plores al final, o ara jo m'ho estic plantejant perquè no me cauen llàgrimes dels ulls, només de sentir aquesta música. És un d'aquests clàssics que van escrits en majúscules a la història del cinema. Enguany farà 36 anys que es va estrenar, com dues persones assegudes en aquesta taula, i paga la pena anar a qualsevol de les plataformes on és, que no són poques, Netflix, Amazon, Filmin, Movistar, per veure-la.
I sí, n'hi ha moltes, però no és aquesta que has triat, no?
No, perquè he pensat que ja que hi eren podia anar una mica més enllà i triar una altra carta de molt cinema, que n'hi ha moltes. De fet, fa ben poc en varen tenir una a les sales que va passar molt desapercebuda, com sí, Los Fabelman, la pel·lícula més autobiogràfica que ha fet Steven Spielberg, sí, que teniu a Movistar, a mi em va semblar preciosa i només per l'escena final val la pena veure-la. Altres pel·lícules en aquesta línia on podeu reconnectar en la passió pel cinema que m'he intentat contagiar des d'aquest micròfons? Una tracalada n'hi ha. Adaptation, La rosa púrpura del Cairo, Barton Fink, La La Land. Tanmateix, però, n'hem volgut triar una que ens donarà l'himne perfecte per tancar aquesta secció.
I'm singing in the rain.
Cati, m'ho ja pensava. Sí? Pensava que posaries a Celine Dion.
Oh, no, no la podré tornar a posar. No tornarà a sonar a Celine Dion entusiastes, no ho consentiré. La setmana que ve vendré aquí i sonarà My Heart Will Go On.
La setmana que ve la posam.
No ho fem prou vegades, una vegada cada setmana durant mesos.
La setmana que ve la posarem. Ara, de moment, ens quedem en tot aquest grapat de recomanacions, una mica de lligades en aquest programa. Girls, La Maravillosa, Mr. Maisel, The 30 Rock, Rockefeller Plaza, Separaciones de Entusiasmo, Ona Remedios, Zafra, sempre per reivindicar, Rob Sheffield, Cinema Paradiso, Adaptation, La rosa púrpura del Cairo, molts d'altres, i aquesta,
Cantant sota la pluja.
Clar que
així
sí.
Així partirem, Anna, clar que sí. Així és com s'ha d'anar.
Clar que sí. Cantant sota la pluja, Cati, bon anam.
Gràcies.
Fins aviat.
Que vagi bé.
Una ferrada. Acomiadam a Cati, també acomiadam el programa d'avui. Vos deixem ara amb les companyes de l'informatiu Vespre Nostres. Tornem demà. Cuideu-vos. Salut. I'm happy again.